Passen 5 minuts de 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb l'Empar Moliner, amb l'Esteve Plantada, amb el Jaume Barberà i amb la Isabel Lleuger. Hem parlat de política. De seguida en tornarem a parlar, de política catalana i espanyola, perquè, de fet, en la pausa de publicitat han estat parlant els tertulians d'aquesta política.
Parlant és una manera amable de dir-ho.
Però deixa'm fer un parèntesi, perquè ens volem aturar a l'Equador, perquè hem estat explicant que el govern del país ha decidit traslladar-se de la capital, Quito, fins a Guayaquil per les protestes que hi ha contra les mesures econòmiques aprovades per aquest govern presidit per Lenín Moreno. Les mobilitzacions ja fa dies que duren. Inicialment era alguns sectors que protestaven per la pujada del preu de dels carburants, sobretot, però han agafat una nova dimensió des que s'hi han afegit les comunitats indígenes en marxes des de diferents punts del país cap a la capital, cap a Quito. El president equatorià acusa Venezuela i el seu predecessor al càrrec, Rafael Correa, d'estar maquinant un cop d'estat. Saludem l'Anna Ayuso, investigadora del SIDOP, experta en l'Amèrica Llatina. Anna, bona tarda.
Bona tarda.
Què està passant a l'Equador?
Doncs ja ho has explicat molt bé. Està passant doncs, que hi ha una revolta popular en contra de les mesures que s'han declarat pel president Lenín Moreno, que en realitat formen part d'un paquet molt més gran de reformes econòmiques que porta a terme des que va iniciar la seva presidència i que han suposat doncs, retallades molt importants de la despesa pública, amb la qual això ha afectat no, a les classes més populars i que també ha inclòs doncs, una reforma laboral que ha flexibilitzat l'acomiadament, una reducció del número de funcionaris que han estat acomiadats també i l'eliminació d'altres tipus d'ajudes, a més de la pujada d'alguns impostos, amb la qual realment tot això ha sigut un detonant, però d'una situació doncs, que anava d'una mica deteriorant no, la vida dels equatorians. Uh-huh. I, per tant, el que tenim és els efectes d'uns paquets que també venen determinats doncs, per l'acord que s'ha arribat amb el Fons Monetari Internacional, que ve condicionat diguem-ne, que prengués algunes d'aquestes mesures. No?
Uh-huh. Quina importància té que siguin també els indígenes els que s'estiguin mobilitzant? Quin pes tenen els indígenes en un país com l'Equador? Perquè fins ara hi havia protestes, però el govern no havia marxat de la capital, de Quito. Ha estat quan han aparegut els indígenes i la quantitat de persones que s'han mobilitzat que han decidit fins i tot marxar de la capital.
Sí, de fet, el moviment indígena a Equador és molt important, perquè no oblidem que és més del 40% de la població és indígena i altra que no és pròpiament indígena, però que sí que té arrels, no? I és un moviment que ha estat molt actiu. No és la primera vegada que marxen els indígenes cap a la capital i no és el primer president que s'ha vist, diguem-ne, amb aquesta situació. El Lucio Gutiérrez va tenir que sortir justament per les mateixes raons. Va sortir per helicòpter o des del govern fins a Panamà, no? Vull dir que no és la primera vegada que els indígenes, en una situació de descontent, han posat el govern en solfa i, a més, han aconseguit moltes vegades derrocar els governs. És veritat que en els últims anys estaven bastant dividits i que, per tant, no tenien tanta força. I en canvi, sembla ser que amb aquesta mesura han aconseguit unir aquells que estaven dividits, no? En els últims anys, el sector indígena que està al Parlament, té una representació parlamentària, en realitat no estava realment molt oposat a Moreno. En realitat, va estar molt més a l'oposició quan estava Correa amb les últimes legislatures, no amb la primera, però amb Moreno no hi estaven tan en contra. Però tot aquest cúmul de coses doncs, ha resultat que al final ha aconseguit que s'unissin. Jo diria que no és tota, tota la representació indígena, però sí una de les institucions més representatives, que és la CONAIE, que està encapçalant, diguem-ne, aquestes marxes.
Uh-huh. L'actual president, Lenín Moreno, en teoria era oficialista, era continuador de Rafael Correa. De fet, eren aliats tots dos. Ara, en canvi, Lenín Moreno acusa a Rafael Correa d'estar al darrere, juntament amb Venezuela, de tots aquests moviments per intentar provocar un cop d'estat. Això és creïble? Rafael Correa i Venezuela poden estar maquinant per fer fora Lenín Moreno de la presidència d'Equador o no?
A veure, el que sí és clar és que Correa i Lenín Moreno es van no distanciar, sinó barallar directament. Mm. I que des d'aleshores el Correa va dir que ell encapçalaria a l'oposició, cosa que tampoc no ha fet perquè està fora, però que sí que té una part de diputats que són, que li són fidels i que s'han separat de l'Aliança País, que era el partit, no?, o la coalició, perquè en realitat és una coalició en la que estava Lenín Moreno i Correa, que és, Correa era fundador, i s'ha separat i han creat la Revolució Ciutadana, que estan dintre del Parlament. Però no és un nombre de diputats que sigui molt gran. En realitat, el que s'ha estat recolzant Moreno és amb una part de la dreta, i el que queda d'Aliança País. A veure, és molt difícil que realment Correa pugui realment encapçalar aquest moviment, que a més els indígenes ho han dit molt clarament, s'han distanciat directament de Correa amb el que no tenien bona relació, perquè ell doncs volia controlar els recursos de les comunitats indígenes, de recursos naturals, i per tant tenien un enfrontament. També és molt difícil que Correa fos el que incentivés. Que li ve bé? Doncs sí. Que li ve bé, sí. I que a Venezuela també li ve bé, que un govern que considera que ha sigut, bueno, que s'ha posicionat en contra de Venezuela, també li ve bé, sí. Ara, d'aquí que ells hagin pogut organitzar aquestes manifestacions, doncs això no és
tan creïble. I l'última, des de la distància, un govern que es veu obligat a marxar de la capital, anar a una altra ciutat. Hem vist la imatge del mateix Lenín Moreno, que és el president, juntament amb algun dels seus ministres, amb alguns coronels de l'exèrcit, a més vestits amb el vestit de combat. Fa difícil que es pugui suportar molt de temps aquesta situació. Poden fer caure aquestes protestes al govern o veus que té possibilitats de mantenir-se al poder?
Bueno, aquí la clau està en l'exèrcit, no? Si l'exèrcit es manté fidel a Lenín Moreno, és molt difícil que el puguin fer caure. Però altres, ha passat, vull dir, abans de Correa van caure 4 presidents, tots a causa de les protestes. Per tant, no és una cosa inversemblable a aquests moments. Però sí que és cert que ara, de moment, sembla que l'exèrcit es manté, diguem-ne, fidel a Lenín Moreno. Realment, la visió de que marxi a Guayaquil posa en entredit una mica la fortalesa del govern. També hem de pensar en l'orografia d'Equador, no? Quito està al centre del país i rodejat de muntanyes, amb les quals, vull dir, que sí que les comunitats que marxen cap a Quito poden rodejar-la i taponar-la. En canvi, Guayaquil és un port que té sortida al mar i que és molt més fàcil de controlar la situació, no? Doncs, però bueno, sí, realment expressa una certa debilitat del govern.
Doncs haurem d'estar pendents en els pròxims dies de què és el que passa, perquè realment les imatges és de cada vegada més gent protestant, enfrontaments amb la policia i a més plantant-hi cara, és a dir, que la situació és molt delicada a l'Equador i a la capital, Quito, concretament, que ha obligat fins i tot que el govern marxi cap a la ciutat de Guayaquil. N'hem parlat amb l'Anna Ayuso, investigadora del CIDOB i experta en Amèrica Llatina. Anna, gràcies per atendre'ns al Catalunya Migdia i bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.